ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 6 de juliol, en què les comunitats autònomes es reuneixen amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat, és una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des de les Balears assisteix a la reunió el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, que en una entrevista a la primera hora d'aquest informatiu matí ja ha avançat que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
No ens ho vot des de les Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no? Aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de generals d'Estat pel 2027.
I pel que fa als pressupostos de la comunitat per al 2027, diu que confia aprovar-los dins el calendari ordinari. Tot d'un ho ampliam. Abans, però, repassam els titulars del dia. El cap de setmana ha estat marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes en Estranc. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, participaran en la protesta.
Asseguren que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP Mallorca.
A demanar que Estranc no sigui rebaixat en la seva protecció, que tenia, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
En canvi, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la protecció d'Estranc i d'altres espais naturals està garantida.
Estranc no se toca. Estranc no va quedar desprotegit. Aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco, per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estranc.
I avui també destacam una recerca científica del CSIC que confirma per primera vegada que els aliments frescos envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives pel cos.
Són substàncies com el bisfenol A que provoquen malalties greus. La doctora Etel El-Harrates, l'investigadora principal.
Este es el primer estudio que demuestra que incluso a temperaturas frías y de congelación estos compuestos también son capaces de liberarse del material plástico y llegar a absorberse en la comida que luego es la que nosotros vamos a comer, por lo que también vamos a estar ingiriendo estos compuestos químicos.
La Unió Europea ha aprovat prohibir a partir del 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa.
I a Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de dos apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària.
Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys, estranger, ja ha estat donada d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
I les famílies de les Balears gasten de mitjana atenció a prop de 37.000 euros l'any.
Són les darreres dades a l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que situa en l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Les famílies gasten avui un 20% més que fa 10 anys.
I avui estan pendents també de com evolucionen els incendis que afecten la península.
Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat unes 2.000 hectàrees. Mentrestant, a la Bisbal de l'Empordà, a nit s'han reduït els efectius per combatre les flames, ja que el foc ha evolucionat com s'esperava.
Aquí a les Illes començam la setmana avui amb tomb menor que gairebé tots els municipis de Mallorca amb un nivell d'alerta 4 per incendi forestal.
Això quan els bombers forestals reclamen millores laborals, entre d'altres reclamen que es tramiti el reglament de riscos i que regulin els temps de feina. Parlarem d'aquí uns minuts amb el president del Comitè d'Empresa de l'Ivanat, Vicenç Crespí.
També avui s'activarà l'avís groc per temperatures elevades a les Pitiüses i a bona part de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada molt calorosa. Espera notar un augment de la temperatura que es notarà sobretot entre les Pitiüses i també a l'interior de Mallorca. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 36 graus a bona part del territori i fins i tot a l'interior de Mallorca podrem fregar el llindar dels 38 graus. D'altra banda, tindrem molt de sol a totes les illes i el vent bufarà molt fluix i, per tant, continuarem amb unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Menorca 26 graus a Calen Bosch i 27 a Mahó. A les Pitiuses, 24 graus a Sant Carles i 25 a la Savina. I a Mallorca, 22 graus a Campos, 24 a Inca i 25 a Alcúdia.
I dels esports, el Mallorca 2026-2027 comença avui. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Amb les proves mèdiques, entre avui i demà, comença la pretemporada del Reial Mallorca en l'objectiu de tornar a primera divisió. Ahir va arribar a l'illa el nou entrenador, Luis García, que farà feina amb la direcció esportiva per tancar una plantilla on de moment només hi ha una cara nova, nou sortides i dos jugadors que encara són al Mundial.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Caterina Ben, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Toni Sastre. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, confia poder aprovar els nous pressupostos de la comunitat per al 2027 dins el calendari ordinari. Això una vegada es coneguin les bestretes a compte del sistema de finançament i la senda d'estabilitat a escala estatal. Paraules del portaveu en una entrevista a la primera hora d'aquest informatiu matí, el mateix dia que assisteix a una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat. És una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals a l'Estat. El també portaveu de l'executiu autonòmic, Antoni Costa, ha avançat que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
No ens ho vot des de les Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no?, aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de General de l'Estat pel 2027.
A més, Costa confia en la voluntat negociadora de tots els partits perquè els comptes autonòmics arribin a termini.
Esperem que les altres parts, Vox preferentment, però també la resta de grups parlamentaris, pues, tinguin bé negociar aquests pressupostos. Nosaltres sempre ho hem dit, i jo personalment com a conseller d'Hisenda, que la voluntat del govern sempre serà tenir uns pressupostos, generar la màxima estabilitat, la màxima tranquil·litat. Els governs, les administracions públiques han d'aprovar pressupost i no serà pels governs de les Illes Balears que no hi hagi pressupost.
Espera que a finals d'aquest mes el govern espanyol els comuniqui les bestretes a compte, les quals permetran calcular i afinar millor la previsió dels ingressos en vista al 2027.
El vicepresident del govern també ha fet esment en aquesta entrevista avui matí a la cadena humana d'Estranc. Ha insistit en les mateixes paraules de la presidenta Marga Proens sobre la protecció d'aquest entorn natural al municipi de Campos.
Estranc ja està protegit, que no es preveu ni es produirà cap tipus de canvi en Estranc i que, en conseqüència, que la manifestació d'ahir, en tot el respecte, faltaria més, però és manifestament innecessària, perquè realment en Estranc no es produirà cap ni un canvi.
Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, varen participar ahir a Ser Ràpid en aquesta cadena humana per reclamar la protecció dels espais naturals de Mallorca. El GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme Més Vida alerten que els darrers canvis legislatius impulsats pel govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. L'executiu reitera que la protecció d'Estranc i d'altres espais naturals està garantida.
Els manifestants reclamen evitar activitats que posin en perill la conservació de la costa.
I no volem que els interessos econòmics la transformin, pues, en un lloc de disfrut pels turistes.
Tota aquesta costa que està ben preservada i perquè continuï sent així.
Tonina Siquier, vicepresidenta del GOM Mallorca, i Jaume Drové, de Terra Ferida, s'han mostrat satisfets pel seguiment de la convocatòria.
A demanar que Estranc no sigui rebaixat en la seva protecció que tenia, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
Jo crec que el govern no ha valorat que tots aquests espais naturals que ara tornen a estar en perill amb aquestes noves lleis han estat defensats per moltes generacions de mallorquins. I això, la gent ho du de dins, i aquests espais molta gent les sentim com a propis.
També el portaveu de la plataforma Menys Turisme Més Vida, Pere Joan Femenia, ha fet una crida dirigida als joves per defensar la preservació del territori.
La gent jove mos estem disputant el futur de Mallorca i cal disputar-ho ara, perquè quan sigui massa tard ja no tindrem la capacitat de restaurar aquests plans d'ordenació que volen destruir el govern del Partit Popular de Namarga Proens.
La cadena humana va acabar amb la lectura d'un manifest per part de l'escriptor Sebastià Alzamora.
Precisament durant la lectura d'aquest manifest, la Vanlesa de Campos, la popular Xisca Porqué va compareixer al lloc de la protesta.
Hem tingut una visita molt agradable, la Vanlesa de Campos. Vos saluda.
Vestida amb roba de bany, perquè va intercanviar retrets amb alguns manifestants i va demanar intervenir pel megàfon.
Els assistents a la convocatòria varen respondre amb una esbroncada i tot seguit la Vanlesa va participar de manera irònica amb alguns dels càntics de la protesta, perquè també ha condemnat les pintades a un dels búnkers d'Estrenc, una acció que també ha lamentat la presidenta del govern, Marga Proens.
I a l'espera de la tramitació al Parlament, la nova llei de costes aprovada pel Consell de Govern, o llei de gestió integral i protecció del litoral de les illes, agrada al sector. Els aspectes que més criden l'atenció són, d'una banda, la protecció de la Posidònia i de l'arena i la vegetació.
Una llei que afecta les concessions, les construccions i els elements naturals, les embarcacions i les platges que es categoritzaran per delimitar els usos que se'n puguin fer entre urbanes, naturals i de protecció especial. Les concessions i la instal·lació de mobiliari o l'organització de qualsevol activitat haurà de passar primer pel sedàs de la protecció de les dunes, de la Posidònia i de la vegetació endèmica. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la MA.
Nosaltres fixam una sèrie de principis bàsics de gestió per fer qualsevol activitat, per fer qualsevol ordenació, i evidentment un dels objectius és que quan se pren una decisió que afecti el litoral se ten que tenir en compte totes aquestes qüestions bàsiques per al manteniment mediambiental de la costa i del litoral.
Això sí, qui sempre té la darrera paraula d'aquestes concessions sempre és l'Estat. Segons assegura el govern, en cas de conflicte i segons els fonaments del dret, allò que preval és sempre la més proteccionista, que en aquest cas, clarament, diu el conseller, és la balear. Pel que fa als mitjans per fer complir tots aquests preceptes, la Fuente posa els balears, que són les 22 embarcacions de vigilància, a disposició dels mitjans estatals, que són els que tenen el poder executiu.
D'altra banda, la norma que més ressò ha tingut és la baixada dràstica de la velocitat d'alguns vehicles nàutics a 10 nusos dins la primera milla nàutica.
Aquesta prohibició afectarà embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a motos d'aigua. Per part del sector, reconeixen que és un problema de seguretat, però no entenen el biaix que s'ha fet servir. Són Pedro Francisco Gil, president de l'Associació de Charter Nàutics, i Jordi Carrasco, de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes.
El problema existe, es real. No obstante, existen excepciones como los barcos de pesca o las embarcaciones de transporte de pasajeros.
Sin perjuicio de que para el sector lo más importante es la seguridad de la actividad, nos gustaría de alguna manera comprender, ¿no?, cuáles han sido las circunstancias que han hecho que el legislador pues tome esta medida, ¿no?, y por qué esos criterios y no otros, ¿no?
I toc d'atenció de la comunitat científica a les autoritats sanitàries, una recerca del CSIC confirma per primera vegada que el peix i també la carn i el formatge envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives, malgrat que els guardem a la gelera i al congelador. S'assenyala el Binesfol com a principal responsable de superar els llindars de risc establerts per la normativa estatal europea i també per la balear. Parlem d'uns químics que provoquen malalties greus. De fet, s'acaba d'aprovar una nova directiva europea que prohibeix a partir de l'any 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic en químics perillosos a tota Europa.
És per aquest motiu que els experts reclamen ja controls estrictes per verificar el compliment de les lleis, que es retirin també del mercat i protegir així els consumidors dels tòxics. La migració augmenta, de fet, amb el pas del temps. És a dir, que com més temps passa, els guardam en el congelador, més químics absorbeixen. Diversos estudis, de fet, han demostrat que alguns additius plàstics presenten efectes toxicològics per a la salut, com, per exemple, la disrupció endocrina i el potencial cancerigen. Alerten que també dels efectes no són immediats, sinó que s'acumulen amb el pas del temps. La doctora Etel El-Harrat és l'investigadora principal.
És conocido que és un disruptor endocrino que puede provocar, por ejemplo, mayor riesgo de diabetes tipo 2, que también puede impactar en el sistema reproductivo, tanto en mujeres como en hombres. Luego también es sabido que provoca problemas de comportamiento, por ejemplo, de hiperactividad o también problemas de aprendizaje en niños. Y también está relacionado con posibles cánceres.
La també directora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental del Consell Superior d'Investigacions Científiques retreu a més l'incompliment de la llei balear de residus, com també les normatives del govern espanyol i la directiva europea en matèria d'envasos de plàstic d'un sol ús. Recordem que és obligatori oferir sobretot fruites i verdures sense plastificar. A la pràctica s'incompleix, per tant, la majoria dels supermercats i també d'establiments comercials.
Si la ley se estuviera cumpliendo, no hubiéramos encontrado el riesgo que hemos detectado al ingerir este pescado después de haber estado pues refrigerado o congelado durante cierto tiempo en nevera o congelador.
De fet, en els darrers anys, organismes com l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària han revisat i també reduït els nivells d'exposició diària considerats segurs per la població, especialment el bisfenol A, reduint el 2023 el seu llindar de seguretat en 20.000 vegades. Això reflecteix directament el creixement, la creixent preocupació pel seu impacte en la salut humana i la seguretat alimentària. És Rosa García, directora general de Resero.
Està comprovat amb evidència científica que hi ha una migració dels additius del plàstic cap a la salut, que es metabolitzem. I a nosaltres el que vam fer és una analítica d'orina a referents de la cultura, de la ciència de les Balears. Vam analitzar la seva orina, la vam enviar a l'Institut Noruec de Salut Pública i tot el 100% de la mostra tenia una mitjana de 21 substàncies derivades del plàstic.
De fet, fins a una cinquantena de substàncies químiques s'utilitzen habitualment en plàstics, també en envasos alimentaris, entre els quals plastificats i bisfenols presents en safates, films transparents i bosses de congelació que es fan servir precisament de manera habitual en peixateries i supermercats. Els col·lectius més vulnerables són els infants, les dones embarassades i les persones grans.
8 i 16 minuts, fem una pausa i anem en directe fins a Calvià.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els socorristes de Calvià denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. Per aquest motiu han convocat una manifestació que té lloc en aquests moments davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontentament per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar aquestes dues qüestions. A Calvià hi ha el nostre company Toni Sastre, amb qui connectem ara en directe. Toni, bon dia.
Bon dia. Com podeu escoltar, desenes de socorristes es manifesten a aquesta hora davant l'Ajuntament de Calvià. Ho fan amb megàfons, amb tambors, amb xiulets i amb pancartes amb lemes com basta de precaritzar el socorrisme calvià o socorristes en lluita. Molts d'ells ho fan vestits amb la roba de la feina, duen gorres per protegir-se del sol. També poden veure un parell de parasols per recrear la platja i onegen banderes de la CGT, que és el sindicat que representa. Tot això per denunciar, com dèieu, inseguretat a les platges, les deficiències en les infraestructures i per la cancel·lació d'una reunió amb l'Ajuntament de Calvià per parlar precisament sobre tots aquests temes. Expliquen que els horaris i el calendari del servei és insuficient. Diuen que només es cobreixen 6 dels 9 mesos en què s'exploten les platges. Asseguren que hi ha només 2 mesos i mig que no hi ha servei de socorrisme ni d'accessibilitat. Segons el portaveu dels socorristes de Calvià, Ariel Gauna, l'Ajuntament s'escuda en el socorrista reactiu, que per ell, que per a Gauna, no compleix amb els pilars bàsics de la professió.
El socorrista reactivo no vigila, no previene y a la hora de socorrer ya llega tarde. Es un amaquero que le han adosado funciones de socorrista. Digamos que es una figura absolutamente incongruente, no tiene ni pies ni cabezas.
Critiquen també que el servei d'accés a les platges per a les persones amb mobilitat reduïda només s'ofereix a 4 de les 11 platges que estan vigilades. El portaveu dels socorristes denuncia que enguany el servei de Santa Ponsa, que s'utilitzen de forma habitual, s'han muntat 2 mesos tard.
Hay que mejorarlo porque realmente no vemos por qué no se puede brindar en el resto de las playas si estamos limitando a estas personas a acudir solo a 4 de las 11 que tiene el municipio. Y creemos que esto tiene que ser más universal, sobre todo para una persona que tiene ya dificultades de por sí, brindarle un servicio más completo.
Aquesta és la imatge, a aquesta hora, una quarantena de socorristes de Calvià acompanyats per algun dels seus companys palmesans, que també es manifestaren a les portes de Cort fa unes setmanes, protesten davant l'Ajuntament calvianer per demanar millores en el servei de socorrisme.
Gràcies, Toni. Per part seva, l'Ajuntament de Calvià diu que la trobada es va cancel·lar per motius d'agenda, explicant que estan pendents d'una nova data i que en cap moment s'han negat a parlar amb el col·lectiu dels socorristes. La regidora de Turisme, Platges i Litoral de Calvià, Elisa Montserrat, puntualitza que l'empresa concessionària Marsafe és la responsable del col·lectiu de socorristes.
Si li demanes un canvi de dates, el que no mos després, el dia següent, mos han d'armar una manifestació. Pues, com comprendrà, això no és agradable, perquè en el estem treballant cada dia per millorar pues, les situacions i en cap moment estem fent cap incompliment. Per lo tant, pues, bueno, esperem poder trobar una data per poder xerrar amb aquests joves.
L'Ajuntament de Calvià indica que en aquests moments el contracte de socorrisme està en vigor, acaba l'any que ve, el 2027, i es mostren oberts a introduir canvis per millorar el servei una vegada hagi finalitzat.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I aquí se continuen les investigacions per aclarir el mòbil dels dos apunyalaments la matinada de diumenge a Sant Antoni de Portmany i a Santa Eulària. Una de les víctimes la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. L'altra ja ha estat donada d'alta. Ivonne Aranyó.
A les 2:40 de la matinada de diumenge, un home espanyol de 38 anys i resident a Eivissa ha estat trobat mort dins un cotxe accidentat a la carretera que va de Santa Gertrudis a Eivissa ciutat. Abans de l'accident, el cotxe anava circulant lentament, ha pujat a la mitjanera de formigó i ha bolcat. Quan han arribat els serveis d'emergència, s'han trobat que el conductor, que viatjava sol, ja estava mort i que el seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. A les 6 del matí han aixecat el cadàver i l'han portat a l'Institut Forense, on se li practicarà l'autòpsia. La policia judicial de la Guàrdia Civil està al càrrec de la investigació i estan a l'espera de l'informe forense per aclarir les circumstàncies dels fets. No es descarta cap hipòtesi, ni tan sols la del suïcidi. I l'altre apunyalament ha estat passades les 5 de la matinada de diumenge. Segons ha informat la policia de Sant Antoni, un individu va intentar robar un rellotge a un jove de 21 anys procedent de Països Baixos al passeig de Serenal. Es va produir un forcejament que va acabar amb una ferida de 5 centímetres a la part baixa de l'abdomen causada per un objecte punxant. El lladre va fugir sense el rellotge i el jove, ingressat a l'Hospital Can Mises, va ser donat d'alta ahir cap a les 3 de la tarda.
I el cap de setmana deixa també un altre ofegament mortal a la platja. En aquest cas ha estat Estranca Campos. És un home de 60 anys.
Segons informa el SAMU 061, la víctima va ser treta de l'aigua amb parada cardiorrespiratòria i tot i les maniobres de reanimació dels socorristes, sanitaris desplaçats i també policia local, no va ser possible salvar-li la vida. Val a dir que el sinistre va ocórrer 20 minuts abans de les 11 del matí, que és l'hora d'inici del servei de socorrisme. Una dotzena de persones han mort enguany en espais aquàtics de les Balears, la gran majoria el juny passat.
I està previst que demà dimarts passi a disposició judicial un dels presumptes autors d'una onada de furts, de robatoris amb força i de sostraccions de vehicles que ha patit les darreres setmanes Formentera. Elena Trinidad.
La detenció va tenir lloc dissabte a la tarda. Els agents de la Guàrdia Civil de Formentera es personaren al seu domicili i el sospitós va intentar fugir per una finestra. Durant l'arrest, l'home va posar una forta resistència i els tres agents van resultar ferits amb esguinços als canells i fractures als dits. Feia setmanes que investigaven el detingut, resident a l'illa i conegut pels agents. Finalment, segons han informat fonts properes al cas, han trobat proves que el podrien relacionar amb 15 dels més de 30 robatoris que hi ha hagut principalment per la zona d'Escap i Camparra en les darreres setmanes. A més dels delictes dels robatoris, se li podrien imputar els de resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. La investigació continua a càrrec de la Policia Judicial d'Eivissa i està previst que el detingut passi a disposició judicial demà dimarts.
I a Palma, la Policia Nacional ha informat de la detenció d'un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament de la seva exparella després d'amenaçar-la amb un matxet al carrer.
Els fets van ocórrer divendres a la barriada palmesana de Songoleu. El detingut va intentar fugir de la policia sense èxit. Prèviament, l'home ja havia agredit a la víctima.
Informatiu Matí. Esports.
I d'aquí a uns segons arribarem a les 8 i 25 minuts. És el moment ara per la informació dels esports que avui ens estan parlant del Mallorca 2026-2027 que comença avui. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Mallorca es posa en marxa avui dilluns amb les proves mèdiques. Serà l'inici d'una nova etapa a segona després de 5 temporades seguides a primera. I també serà el moment que comenci l'etapa de Luis García Fernández a la banqueta vermella. L'asturià va arribar ahir a Palma per fer feina en una pretemporada que es presenta pendent de tancar la plantilla. El sentim a la terminal d'arribada de l'aeroport de Sant Joan.
Con mucha ilusión, muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz y con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien y ojalá pues poder conseguir cosas bonitas.
¿Proyecto de ascenso?
Bueno, ya veremos, poco a poco, hay que ir poco a poco. La categoría es muy difícil, tenemos que hacer un buen equipo y después ya veremos.
Hacer un buen equipo, lo dices, falta mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Una plantilla de momento a medio hacer.
Sí, pero mucha confianza en el club, en la dirección deportiva. La gente está trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto.
Luis García, al qual se li presenta el següent panorama, només disposa de 17 jugadors en nòmina. Dos d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món, a les seves seleccions. En només un porter del primer equip, Bergstrom, i un nouvingut a la plantilla, Adri Fuentes. A més, hi ha futbolistes que tenen moltes paperetes per sortir durant l'estiu. Jan Virgili, Pablo Torre, aquest en qualitat de cedit a un equip de primera, i els esmentats Samu Costa i Mojica. En definitiva, molta feina queda per fer de cara a tenir la plantilla confeccionada i l'equip a punt de cara al debut en Lliga el 16 d'agost a Somos davant el Real Valladolid. I el Mundial, per avui a les 9 del vespre, se jugarà al Portugal-Espanya. Sentim Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, a la prèvia del partit.
Necesitaremos ser mejor de lo que fuimos con Austria para ganar a Portugal y si tenemos el acierto de ganar a Portugal, Dios lo quiera, pues necesitaremos ser mejores para el próximo rival, exactamente igual que pienso que tendrá que hacerlo Portugal. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial, pero la buena noticia es que el margen de mejora es muy grande y estamos en esa progresión.
La próxima matinada a les dues s'enfrontaran als Estats Units i Bèlgica. D'altra banda, ahir Brasil 1, Noruega 2 i aquesta matinada Mèxic 2, Anglaterra 3. Brasil i Mèxic s'acomiaden del Mundial i Noruega i Anglaterra s'enfrontaran a quarts de final. Escoltant Javier Aguirre, seleccionador de Mèxic.
No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí. Y no te puedes equivocar porque te condena, ¿no? Tuvimos ahí un par de errores y me da tristeza por la gente, pero bueno, creo que mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron ante un gran equipo.
En futbol de Canostra, la Unió Esportiva Porreres, amb 12 incorporacions i 5 renovacions tancades, està al capdavant dels equips que aspiren a l'ascens a Segona Federació. Jaume Mut serà per segona temporada consecutiva l'entrenador d'una plantilla conformada en temps rècord. Ell sap el que se li demana i accepta el repte.
Això és il·lusió i el repte més important per jo i més guapo que pot tenir un entrenador que es deposin en ses teves mans, pues una plantilla de ses cridades està a dalt de tot, complir un objectiu, que és retornar a superior categoria.
Per la mare de bàsquet, l'Azul Marino, amb la plantilla ja tancada, des de fa setmanes espera conèixer el calendari de competició pel seu debut a la Lliga Femenina, una competició que toca arrencar el 30 d'agost i que acabarà el 30 de maig de 2027. El tècnic, Alberto Antuña, amb un equip amb moltes cares noves, farà feina amb l'objectiu d'obtenir la permanència en una categoria molt atractiva pel nivell que hi ha. Tota una fita pel bàsquet de les Illes, com així va reconèixer el mateix Antuña.
Y al final de estar aquí jugando en Liga 2 y jugar partidos en el Tony Pizá con 50 personas, ahora poder traer jugadoras de Euroliga, internacionales, y que venga aquí Zaragoza, Valencia, Girona, Salamanca, Murcia, es que tiene que dar gusto, es que tiene que dar valor a lo que se está haciendo en tan poco tiempo, ¿no? Que al final el club tiene 5 o 6 años de historia.
I acabam amb pàdel i ciclisme. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea varen perdre la final del Premier Pàdel de Bordeaux a França. Derrota en 3 sets, 3-6, 6-1 i 6-1 davant Tamara Icardo i Clàudia Jensen. I en ciclisme, avui es disputa la tercera etapa al Tour de França amb sortida a Granollers i ja arribada a França amb 195 quilòmetres de recorregut i el primer contacte amb els Pirineus. Ahir, la victòria va ser per Isaac del Toro.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat, és una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
Des de les Balears assisteix a la reunió el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, qui en una entrevista a l'informatiu matí ha avançat que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
I el cap de setmana està marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes en estranc, més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, participaran en la protesta.
Asseguren que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. En canvi, la presidenta del govern, Marga Proent, reitera la protecció d'estranc i d'altres espais naturals i diu que està garantida.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de dos apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys estranger, ja ha estat donat d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
I els socorristes de Calvià denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia. Per aquest motiu es manifesta davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontent per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar aquestes qüestions.
I començant la setmana amb una nova onada de calor a la vista i, per tant, augmenta també el risc d'incendi forestal. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Menorca i bona part de Mallorca s'ha activat ja el nivell d'alerta 4 per incendi forestal. És el risc màxim dins la classificació del Servei de Gestió Forestal del Govern. Divendres ja es va produir un primer foc a Sant Lluís, que ha deixat 2 hectàrees calcinades.
Del risc d'incendis i de les condicions dels treballadors de l'Ivana, te'n parlem a l'entrevista d'avui. Estem immersos de pla en la campanya d'estiu d'incendis i els bombers forestals reclamen millores laborals. Entre d'altres, demanen que es tramiti el reglament de riscos i es regulin els temps de feina, com recollia la llei que els empara i que va vèncer a finals de l'any passat. D'això en parlem ara amb el membre del comitè d'empresa de l'Ivanat, també responsable de l'Associació de Probombers Forestals de les Balears, Vicenç Crespí. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Aquestes setmanes vivim dies de molta calor amb el nivell màxim de perill per incendi forestal activat en alguns moments, en alguns dies d'aquest estiu. De fet, s'han declarat ja 40 focs forestals des que ha començat l'any. Com feis front en aquest escenari, en aquesta campanya d'enguany?
Bé, jo crec que des que estic aquí a Sibanat i ja fa 21 anys, que sempre l'hem enfrontat, doncs... Pues... amb molt de coratge i de manera professional. Tots saben que en aquest cas, en aquest tipus d'emergències, mitjans mai ens obren. És un tema molt complex i diguem que la seva altura és bastant imprevisible. Seria molt difícil, saps, calcular i saber si es faran falta millors o no faran falta millors. Sí que s'han posat mitjans, s'ha millorat maquinari, inclús jo crec que contratació de més personal que mai, però donada la situació que estem vivint i aquest extrem que no com vols rebre, pues, sempre pues, hi ha una preocupació de que la cosa no surti com nosaltres volem i haguem de petxugar pues, com puguem.
El personal de l'Ivanat reivindicau, continuau reivindicant millores laborals malgrat aquestes contractacions extres que s'han fet fins ara. Quines són? Sí.
Bueno, jo diria que bueno, quan hi ha hagut la transformació de lo que és la tramitació de la llei del bomber forestal de 2025 i la integració del nostre cos ja reconegut com a bombers forestals, sí que s'ha fet el canvi en aquesta categoria professional. Per tant, ja tenim certes millores que són els coeficients de doctor, reconeixement de certes malalties que altres no molt les reconeixien, que venen provocades per aquest tipus de feina. Però seguim mantenint que aquesta negociació encara no està tancada. Hi ha moltes coses que millorar, per exemple, l'adaptació al grup corresponent, o sigui, grup i categoria corresponent, dins el que seria Ivanat. I bé, no se pot deixar de costat i bueno, seguim fent mitjat a les taules de negociació aquest tema.
Uh-huh. Ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, estan vivint setmanes de dies de molta calor. Hi ha enguany més perill de risc d'incendis que altres anys, i per què?
Bueno, jo diria que cada any això va cada pic un poquet més, no? Les zones de calor cada pic són més consecutives, són més prolongades. Això fa que hi hagi, pues, pugui bastant el que és el nivell de risc. També hem d'entendre que han tingut les campanyes anteriors on, diguem, hi ha hagut relativament pocs incendis que hagin cremat moltes hectàrees, o sigui, el que serien incendis que hagin topat amb conatos, i això també ha fet que hagi més combustible a dins el bosc, i clar, això, pues, aquest combustible també agrava el perill.
I quins són els riscos principals en els quals feis front als treballadors, als bombers forestals, quan aneu a apagar un foc?
Bueno, jo diria que aquest risc n'hi ha de cot de calor, inhalació de gasos, inclús partícules cancerígenes. Podem assumir risc un canvi de vent, podria ser també fatal, ja que aquí fem un atac directe i nosaltres s'interessem els incendis tot de sacó. Males postures, deshidratació constant. Diguem que és una feina molt, molt feixuga, que implica, pues, tots aquests riscos. Nosaltres les assumim com a bons professionals. Tots els companys sempre han actuat d'una manera excel·lent, donant-lo tot, però això no ens lleva certs riscos que estan allà, que no hi podem fer res. Podem minimitzar, però no podem assegurar que hi hagi un risc zero, no existeix el risc zero en aquestes causes.
Un risc als quals fa front el personal de l'Ivanat, que ha de pagar els focs que hi ha, sobretot a l'estiu, però també durant tot l'any. Avui hem volgut parlar d'aquesta situació, de la situació que tenen aquest col·lectiu, el col·lectiu dels bombers forestals, amb el membre del comitè d'empresa de l'Ivanat, Vicenç Crespí. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Val, moltes gràcies a vosaltres.
I parlàvem ara dels incendis aquí a les Balears, idò, avui estan ben pendents del que passa a la península. Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat 2.000 hectàrees sobre el terreny. I han actuat durant tot l'hora baixa prop de 700 bombers i 200 vehicles amb 9 aeronaus. Per cert, que afecta el funcionament de l'etapa d'avui del Tour de França. Mentrestant, més al sud i ja en territori espanyol, a la Bisbal de l'Empordà, a nit, s'han reduït els efectius per combatre les flames amb vistes que el foc ha evolucionat tal i com s'esperava.
L'incendi de les Gavarres ha cremat 25 cases, d'aquestes 11 per complet, i ha arrasat més de 2.100 hectàrees forestals. La part positiva és que els milers de veïnats evacuats han pogut tornar ja a casa. Eduard Martínez és el cap de l'operació dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
Penseu que estem en un episodi extraordinari de risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu. La previsió és que la marinada es reforci i ens pugui obrir tant el que seria el tercer sector del flanc dret, amb la qual cosa se'ns obriria, propagaria l'incendi, guanyaria tot el seu potencial cap a la zona oest del massís de les Gavarres, que és l'escenari que volem evitar de qualsevol forma.
La darrera hora dels incendis, però, passa per la Comunitat Valenciana. Ahir se'n va declarar una al municipi de Soneja, a Castelló, on s'han desallotjat 500 persones i han actuat més de 200 efectius i 15 mitjans aeris, també 50 agents de la Unitat Militar d'Emergències. El president autonòmic és Juan Fran Pérez Llorca.
De moment, les condicions climatològiques han millorat
considerablemente, no hay rachas de viento grandes, hay una buena humedad y por lo tanto pues, se va a seguir trabajando durante toda esta noche para intentar mantener el incendio dentro del perímetro. Tanto medios de la UME, del Estado, de la Diputación de Castellón y de la propia Generalitat están trabajando muy bien coordinados y esperamos también que a primera hora de la mañana ya los medios aéreos puedan volver a intervenir.
A Portugal cremen una trentena de focs de forma simultània arreu del país i s'hi ha desplegat la unitat militar d'emergències. I destacam ara una xifra. Cada llar a les Balears gasta de mitjana prop de 37.000 euros a l'any, són les dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística i que situen l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Tot i que el darrer any la despesa va baixar un 1% si mirem 10 anys enrere. Les famílies gasten un 20% més.
I el gran culpable és l'habitatge i els subministraments que acaparen el 38% del pressupost. Som la comunitat autònoma on aquesta xifra és més alta, un 5% per damunt la mitjana estatal, un 43% més que fa una dècada. Un fet que obliga a retallar en la resta de despeses, i així ho explica Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
Hay que tener en cuenta que el incremento del coste de la vivienda y de los suministros, pues lo que hace es que nos impide que podamos gastar en otras cosas, como podría ser menos urgentes o menos indispensables, como es el vestido.
Aquestes dades, però, amaguen fortes desigualtats entre els que més ingressen i els que manco, evidenciant les dificultats que tenen moltes famílies de beneficiar-se del creixement econòmic de les illes. És Jacobo Ferrer, professor d'Economia de la Universitat Politècnica de Madrid.
El 20% más pobre, de alguna manera, gasta un 61% en vivienda y suministros, como nos está diciendo el INE, ¿no? Entonces, si eso lo añadimos, que aumenta un poco más todavía en el caso de Baleares, la radiografía no es solo preocupante en su conjunto, sino especialmente destacando a la parte menos favorecida de la distribución, ¿no?, del ingreso y del consumo.
I els hàbits també canvien. En una dècada, la despesa en transport ha crescut de prop d'un 30% i en oci en cultura també un 30%. Per contra, gastam gairebé un 50% manco en alcohol, un 14% manco en mobles i un 13% manco en educació. També un 12% manco en roba i en calçat. Al carrer, cada ciutadà té la seva realitat econòmica, si bé tothom coincideix que abans era més fàcil estalviar.
No tant com fa un any, però estalviem, sí.
Hablando claro, casi se nos va todo lo que hay, porque la remuneración que tenemos es poca.
La despesa en consum per persona a les Balears se situa com a vuitena comunitat autònoma de l'Estat.
I de la política, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha jurat el càrrec de president d'Andalusia per un tercer mandat després del pacte de govern amb Vox en aquesta comunitat. De fet, Moreno Bonilla ha defensat l'entesa per formar govern com a l'essència de la democràcia.
La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos. I ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
I de la crònica internacional, Rússia ha tornat a bombardejar la capital d'Ucraïna, Kiev, aquesta matinada. I ha deixat al manco 7 morts. És una ofensiva que ha tingut lloc just després que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, cités informacions del servei d'intel·ligència per advertir de nous atacs contra la capital.
Això el mateix dia en què el mandatari ha afirmat que d'aquí a mesos hi haurà les condicions necessàries per arribar a una pau digna.
I a l'Iran el seguici fúnebre per retre homenatge a l'ayatolà i exlíder suprem Ali Khamenei recorrerà avui als carrers de Teheran. Demà traslladaran les restes mortals a la ciutat de Qom.
Tot això quan ahir milions d'iranians varen presentar els seus respectes a Khamenei, que va morir, recordem-ho, el passat 28 de febrer, en el primer dia de guerra. Ho varen fer en el segon funeral públic per acomiadar l'exlíder suprem.
I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que algunes poblacions del Líban han demanat annexionar-se al seu país.
Diu que això es deu a que Israel sí que els protegeixen de la milícia Hezbollah. Així mateix, avisa que no permetrà la reconstrucció de la franja de Gaza sense garanties que les milícies de Hamas hagin quedat completament desarmades.
Amb aquest punt de la crònica internacional arribarem a les 8:45 minuts. Tot d'una, podeu escoltar aquí a l'informatiu matí d'IV3 Ràdio, les desconnexions insulars.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Els socorristes de Calvià es manifesten en aquests moments davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontent per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar la inseguretat i també la precarietat laboral del servei. Tot d'una hi serem en directe. Abans, però, volem saber com ens circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es fan retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Vella Cintura. I a la Vella Cintura, davant les complicacions habituals de l'altura de Camp Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setaulet en sentit Andratx. I ja el que són les restes principals carreteres de Mallorca, davant a fer fluid i sense incidències. Això fa un moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juana. Amb Ivan López, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, els socorristes de Calvià denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. Per aquest motiu es manifesten en aquests moments davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontent per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar aquestes qüestions. A Calvià i el nostre company Toni Sastre, bon dia.
Bon dia. Una quarantena de socorristes es manifesten en aquesta hora a les escales de l'Ajuntament de Calvià. Fa més de 40 minuts que ho fan, xiulen, com podeu sentir, toquen el tambor i criden les principals reivindicacions del col·lectiu per megafonia. Reclamen més seguretat a les platges, millores en les infraestructures i més serveis per a les persones amb mobilitat reduïda. El portaveu dels socorristes, Ariel Gauna, que hem pogut parlar amb ell fa uns minuts, explica que els horaris i el calendari del servei de socorrisme és insuficient. Segons Gauna, l'Ajuntament s'escuda en el socorrista reactiu, que per a Gauna no compleix amb els pilars bàsics de la professió.
El socorrista reactivo no vigila, no previene y a la hora de socorrer ya llega tarde. Es un amaquero que le han adosado funciones de socorrista. Digamos que es una figura absolutamente incongruente, no tiene ni pies ni cabezas.
Critiquen també que el servei d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda només s'ofereix a 4 de les 11 platges que estan vigilades. El portaveu dels socorristes denuncia que enguany els serveis de Santa Ponça d'aquesta platja, que s'utilitzen de forma habitual, s'ha muntat 2 mesos tard.
Hay que mejorarlo porque realmente no vemos por qué no se puede brindar en el resto de las playas si estamos limitando a estas personas a acudir solo a 4 de las 11 que tiene el municipio. Y creemos que esto tiene que ser más universal, sobre todo para una persona que tiene ya dificultades de por sí, brindarle un servicio más completo.
A la manifestació, que ja arriba al seu final perquè els socorristes s'han d'incorporar als seus llocs de feina, a les platges, també hi han participat alguns socorristes de Palma que fa una setmana es manifestaren també precisament davant l'Ajuntament de Cort per reclamar millores pel col·lectiu.
Gràcies, Toni. En directe des de l'Ajuntament de Calvià, precisament del consistori, assegura que aquesta trobada es va cancel·lar per motius d'agenda. Expliquen que estan pendents d'una nova data i que en cap moment s'han negat a parlar amb el col·lectiu dels socorristes. Clàudia Maller, bon dia.
Bon dia. La regidora de Turisme, Platges i Litoral de Calvià, Elisa Montserrat, puntualitza que l'empresa concessionària, Marsafe, és la responsable del col·lectiu de socorristes. Tot i això, la regidora es posa a disposició per parlar amb ells, així com fan, diu, amb la resta de la ciutadania.
Si li demanes un canvi de dates, el que no mos després, el dia següent, mos han d'armar una manifestació. Pues, com comprendrà, això no és agradable, perquè nosaltres estem treballant cada dia per millorar pues, les situacions i en cap moment estem fent cap incompliment. Per lo tant, pues, bueno, esperem poder trobar una data per poder xerrar amb aquests joves.
Montserrat assegura que compleixen amb la normativa de la Direcció General d'Emergències, que és la que regula el salvament de les platges. Explica que compleixen amb els horaris mínims de vigilància a totes les platges i que, fins i tot, els superen durant els mesos de juliol i agost, des de les 10 del matí fins a les 7 i mitja de l'hora baixa. Un fet que, segons la regidora de platges, no sempre havia estat així.
Abans, a la passada legislatura, només estàvem fins les 6 del capvespre. Però nosaltres consideram que és vera, perquè hi ha molta fluïtat de gent, sobretot les platges més grosses, han d'estar cobertes fins a les 7:30 del capvespre.
L'Ajuntament de Calvià indica que en aquests moments el contracte de socorrisme està en vigor, finalitza el 2027 i es mostren oberts a introduir canvis per millorar el servei una vegada hagi finalitzat.
Canviem de qüestió, Poyan se torna a dir no a les plantes de bateries de liti previstes al municipi, en dues ubicades en finques en sòl rústic de Llenaire i el Madrava. La plataforma veïnal ha recollit ja milers de firmes i anuncia que continuarà en les mobilitzacions.
En sòl rústic una indústria no hi ha. Hi ha puestos adequats per posar-ho, hi ha polígonos, hi ha zones que no molestaran ningú.
Ajuntament, veïnats i entitats exigeixen la paralització d'aquests projectes. Ja s'han recollit milers de firmes en contra i s'estan preparant al·legacions també en contra. Ho ha explicat el batlà Martí Marc i Jaume Torrander, i és veïnat i advocat.
Nosaltres presentarem dos tipus d'informe tècnics, un informe jurídic i un informe més ambiental, per entendre-nos, i nosaltres anem en aquesta direcció. La vàrem presentar abans, la presentem ara, i ara també la plataforma també farà els seus informes.
En quan repiquem l'informe ambiental, és el que emplearem per fonamentar les nostres al·legacions, sobretot des d'un punt de vista ambiental. Sí, tenim altres arguments des d'un punt de vista social i un punt de vista legal, però sobretot s'han de fonamentar des d'un punt de vista tècnic.
El consistori té prevista una reunió amb la Conselleria d'Energia perquè es posicioni en contra. Una de les principals crítiques és que la finca de l'Almadrava s'inunda quan hi ha episodis de pluges intenses, a més de la proximitat de pous, torrents i una cinquantena d'habitatges.
8:52 minuts, més qüestions. Més de la meitat dels treballadors del turisme a Calvià van en transport públic per anar i tornar de la feina. Són dades del pla pilot del govern, l'Ajuntament i hotelers per afavorir la mobilitat. Mentre l'administració ha reforçat línies, algunes empreses disposen de busos llançadora pels seus empleats.
El govern ho veu positiu per una banda, però per l'altra afegeix que posa de manifest la necessitat d'adaptar serveis a la demanda existent. Lorena Del Valle és directora general de mobilitat.
En certes línies, a certs horaris, hauríem de reforçar, i això ja ho hem fet per part del govern. Per part del govern, el darrer mes hem reforçat amb 3 autobusos addicionals en la línia 104 de Magaluf, i això ha suposat un increment del 25% de les freqüències en d'aquesta línia.
Paral·lelament, a Calvià, algunes empreses han optat per cercar solucions pròpies per facilitar els desplaçaments dels seus treballadors. És el cas del mandarín oriental Punta Negra, que destina 6.000 euros mensuals a un servei extern de transport per als empleats que no disposen d'alternatives de transport públic a causa dels seus horaris laborals. Carla Alazo n'és la directora de Recursos Humans.
Transfer els recueix a l'entrada de personal i tenen 3 parades diferents. ¿Vale? Entonces, ells ja directament eligeixen no aturar-se, que on els hi queda un poc més a prop de casa seva, i en aquest cas tenim que s'aturen a la Juaneda Miramar, a Ocimax i a Plaça Espanya.
Aquest hotel de Calvià preveu augmentar la plantilla fins als 400 treballadors, una ampliació que obligarà a replantejar el servei de bus llançadora.
Quan tinguem els 5 restaurants oberts i el hotel totalment treballant, segurament tinguem més turnos, veurem més idees, i per ara estem bastant satisfets.
El director general de Diàleg Social i Transició Econòmica, José Antonio Caldés, defensa que aquestes iniciatives de transport per l'efecte positiu que té en relació amb els treballadors.
Nos quitan parte de las horas del día, el desplazamiento a determinadas zonas de trabajo, y hacer esa manera de una manera más eficiente y sobre todo trabajando con medidas que pueden ser lanzaderas, pero también ha habido otras que se han desarrollado como parkings para empleados, preferentes, medidas de conciliación de horarios también para flexibilizar horarios, etcétera. Es decir, que hay un conjunto de medidas.
Les empreses amb més de 200 treballadors o amb més de 100 empleats per torn tenen fins desembre per elaborar un pla de mobilitat sostenible al treball d'acord amb la legislació estatal de 2025. El document haurà de ser consensuat amb els treballadors.
Amb aquest apunt sobre la mobilitat dels treballadors del turisme a Calvià arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I d'aquí a 5 minuts arribarem a les 9. És el moment ara per escoltar les notícies de la cultura. Música de cambra i de coral varen ressonar ahir als peus de la Serra de Tramuntana en una nova edició del tradicional concert al Torrent de Paraís. Ja en són 62, una vetllada en què prop de 500 persones varen quedar a l'indret per escoltar la capella mallorquina, el cor juvenil Revelation i el quartet de corda Elegia, que dedicaren una part important del concert a la música de cinema, com aquest Don't Cry For Me, Argentina, d'Evita, que ara sona de fons.
Aquest racó de Sa Calaura va tornar a convertir-se en un auditori natural inigualable, podrien dir. Les parets de roca varen amplificar la màgia de les veus i dels instruments en una cita en què, com ja és tradició, va ser d'accés lliure i gratuït per tots els assistents. L'edició d'enguany va ser especialment emotiva, dèiem, perquè com a gran novetat va incorporar un cor infantil o juvenil, aquest Revelation, aportant frescor i sensibilitat al concert. Un diàleg intergeneracional que va agradar molt als assistents.
Ah, això és superemocionant, i més per una mallorquina.
Hem arribat en el barco de la una, i, bueno, hem dinat aquí, ja han agafat puesto.
Emblemàtic 100%. He venit de petit i ara he vengut de gran. I de moment estic com espantat, perquè m'agrada molt, això.
I és la segona setmana d'aquest mes de juliol de festivals i de revetlles. Arriba una setmana plena de cultura. I ens atam la nostra agenda de cada setmana parlant de Sau.
Ni més ni manco, que ja sonen de fons. Abans de res, però, deixeu-vos dir-vos que avui, dilluns a les 7 de l'hora baixa, es projecta el documental Sacar Pecho, un viatge contra el miedo, al Teatre de la Societat de Calvià, a les 7 de l'hora baixa, en un acte solidari organitzat per donar suport a la investigació contra el càncer de mama. Però parlàvem i escoltàvem Sau. Perquè venen de nou aquest dimarts a Mallorca, serà a Pollença, al claustre de Sant Domingos, un muntatge que fa el guitarrista original de la banda, el 50% de Sau, Pep Sala, amb altres cantants i algunes parts de vídeo que són d'un documental sobre aquesta banda. Els acompanya, i no pot ser d'una altra manera, Fora de Sembrat, que s'apunten només o s'ajunten per fer aquestes ocasions especials, com amb Sopa de Cabra, com amb Lax en Busto, en la seva versió original, i ara també Sau. I atenció dimecres, perquè torna una cita, podríem dir ja clàssica, de l'estiu. Són les nits de flamenc del Teatre Sants de Palma. Tots els dimecres a les 9 de la nit. Espera Mestre, director del teatre.
És un espai emblemàtic i un ambient màgic on artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz.
Això serà tots els dimecres, però aquest dimecres...
Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Ni més ni manco que els Amics de les Arts, ja el sentiu de fons, tocaran amb Pèl de Gall. Mireu quines combinacions que fan a Pollença. Allà mateix on actuarà Sau, el claustre de Sant Domingo, a partir de les 8 de la nit, segur que no faltarà aquest mític Jean-Luc, en aquesta ocasió, que escoltant de fons, però fet amb els barcelonins Sidoni.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès.
L'endemà dijous, dèiem, revetlles que tenen gust a nous clàssics a Andratx, Joan Miquel Oliver. Serà al Castell de Sant Mas a partir de les 9 de la nit. I és que Oliver era guitarrista de La Fosca en els anys 90, també va tocar en temps de Fora del Sembrat i, evidentment, amb Antoni Font. I divendres... A Falanitx, a les portades de l'Hospici, a les 7 del capvespre es presenta un nou col·lectiu i amb ells presentaran Reina, també Nita, Saïm i Garrafa Nadal. Amb ells, ara mateix els escoltant de fons, una bona música i banda sonora.
Thank you.
I són ara a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, confia a poder aprovar els nous pressupostos de la comunitat per l'any que ve, pel 2027, dins del calendari ordinari. Això, un cop es coneguin les bestretes a compte del sistema de finançament i la senda d'estabilitat a escala estatal. Paraules del portaveu en una entrevista a l'Informatiu Matí el mateix dia que assisteix a una nova reunió avui del Consell de Política Fiscal i Financera.
El ministre d'Hisenda, Arcadi Espany, ha convocat les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat. És una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. El també portaveu de l'executiu autonòmic, Antoni Costa, ha avançat que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
No ens ho vot des de Illes Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i els consells